Paco. Haurem de tenir també un ull posat al partit del Guadalcacín, que comença a les 8, i també al partit del Torcal, que juga demà, però de moment el Penyes Plugues el que ha de fer és fer la seva feina i guanyar. De moment ho està fent al descans per 1-0 contra l'Alcantarilla.
Per tant, amb aquests marcadors, ara mateix el Les Corts ja estaria salvat, amb aquest empat ara mateix a 1 amb l'Ourense, i el Penyes Plugues encara seguiria en vida i a les dues últimes jornades podria intentar la salvació. Hem sentit senyals d'horaris de les 5, cop d'ull a les notícies. Amb la Berta Torrades, la Berta.
Hola, bona tarda.
Titulars a aquesta hora.
L'USTEC que pressiona Esquerra i els comuns perquè condicionin el seu suport als pressupostos a les demandes dels docents. Pel sindicat majoritari a l'ensenyament no s'entendria que tiressin endavant uns comptes que no atenguin, diuen, els compromisos amb l'educació pública. La portaveu del sindicat, Yolanda Segura, lamenta que la consellera Esther Niubó no s'estigui arremangant prou, diu, per resoldre el conflicte i demana que el president Salvador Illa participi en les reunions de la mesa sectorial.
Que és un tema de país. L'educació és una responsabilitat de país i ha de ser una prioritat de país. Per tant, evidentment, si és possible, nosaltres estem oberts a reunir-nos amb el president de la Generalitat. De fet, pensem que seria absolutament necessària aquesta reunió.
També la CUP retreu a Esquerra i als comuns que donin suport als pressupostos enmig del conflicte amb els mestres i amb els metges. N'ha parlat aquesta tarda la seva diputada Pilar Castillejo.
En aquesta situació de conflicte evident, de conflicte amb els mestres, amb els sanitaris, de conflicte amb l'habitatge, de conflicte social arreu, no entenem com pot ser que Comuns i Esquerra estiguin donant suport als pressupostos de la Generalitat. És un moment per plantar-se i per dir que n'hi ha prou d'aquestes polítiques que està tirant endavant el PSC, on està oblidant el país, la llengua i tota la classe treballadora.
Recordem que aquest dilluns hi ha convocada una nova jornada de vaga territorial de mestres que, en aquest cas, afecta les escoles del barcelonès. I més coses, en aquest cas en plana internacional, destaquem que l'Iran ha anunciat que està negociant amb països europeus que els vaixells puguin passar per l'estret d'Hormuz, per on passa al voltant d'un 20% de tot el petroli mundial. Ho ha assegurat a la televisió del país, tot i que la notícia no està confirmada per cap dels possibles governs afectats.
Després del pas de vaixells de països de l'Àsia Oriental, especialment de la Xina, el Japó i el Pakistan, avui hem rebut informació que indica que els europeus també han obert negociacions amb la Marina dels Guardians de la Revolució.
Tornant a casa nostra, connectem ara amb el nostre equip viari perquè sembla que hi ha les primeres retencions de Montmeló, en aquest cas a la C-17. Carmina Malagarriga, bona tarda.
Bona tarda. Comença a espessir-se la circulació a l'entorn del circuit de Montmeló, on se celebra el Gran Premi de MotoGP. La C-17 és la via que presenta més densitat a Parets del Vallès en sentit sud, com també a l'altura de Mollet del Vallès per enllaçar amb la P-7 en sentit sud. També hi ha retencions a la P-7 a Barberà del Vallès en sentit Tarragona. La C-14-15C a la Roca del Vallès per enllaçar amb la P-7 en sentit nord. La C-35 en tots dos sentits, entre Parets del Vallès i Granollers, i també la V-5003 a Granollers en sentit nord. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
Gràcies, Carmina, i acabem amb la música del grup Pastora. No me llames Dolores, llámame Lola. Pastora, que presenta el seu nou disc, que es titula 25 años buscando follón, a la Sala Apolo, avui a les 8 del vespre. El grup barceloní continuarà la seva ruta al Festival Abadal a Avinyó i també al Festival NEC de Calella, com a els concerts més immediats que tenen.
Gràcies, Berta.
Que vagi bé, fins ara.
Estàs escoltant el Tot Gira. This is Rock and Roll Radio. Come on, let's rock and roll with the Ramones. Més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe. Amb David Clopés.
Minuts de les 5 de la tarda, moment important, el Giro d'Itàlia, Xevi.
Perquè està a punt d'arribar el que guanyarà l'etapa, Jonathan Narváez, el ciclista de l'Equador del Team Emirates, que guanyarà la seva segona etapa, ha atacat en el moment crucial per deixar els seus dos companys de fuga, l'Egnesund, que acabarà segon, i Mikkelberg, el seu company d'equip, que presumiblement acabarà tercer. La lluita també està entre els de la General i fa molta gràcia perquè avui sí que ataca, estava atacant Alfonso Eulàlio, el líder de la General.
Oh, aquesta rampa és dura, eh?
Sí, sí, el tram final és dur, però clar, Eulàlio és conscient que no pot amb Vingegaard en l'altíssima muntanya i en aquesta mitja muntanya ho ha intentat.
Es deixa veure, eh?
Es deixa veure, tot i això, el que ja tenia just a la roda és Jonas Vingegaard, que no vol ni tan sols cedir-li un segon més. Recordem que Eulàlio és líder amb 3 minuts i 17 segons respecte a Vingegaard. Ara arribarà el segon classificat. Al final li ha tret més de mig minut. Andreas Legnesund. Per darrere arribaran membres de l'escapada. Per tant, ni tan sols haurà pogut arribar Mikkel Bergh. Ara és l'altre corredor, Hulset, del 1X, de l'equip noruec. Arriba l'escapada i d'aquí uns 30 segons aproximadament veurem qui encapçala el grup dels favorits, on recordem ho ha intentat Alfonso Eulàlio, però ràpidament Jonas Vingegaard s'ha posat a roda.
Alfonso Eulàlio, recordem que és el líder de la General, té la malla rosa, encara amb força marge respecte a Vingegaard, tot i que és evident que quan arribi la muntanya important, com ja va passar aquesta setmana al Blockhouse, Vingegaard a poc a poc li anirà retallant les distàncies i li prendrà o li hauria de prendre aquesta malla rosa.
Aquí el tenim a Eulàlio, enganxat a la seva roda Vingegaard, també Jay Hindley, també hi és Timen Arensman, ara és Hindley qui intenta llançar l'esprint per treure algun segon, se li enganxa la roda Jonas Vingegaard, que no vol que l'australià li pugui arribar a retallar algun segon, un Hindley que és tercer, el ciclista danès Vingegaard, que li tancarà el forat i, per tant, no guanyarà cap segon. Per darrere ja tots hi van. Mira, avui també Enric Mas ha aguantat amb el grup dels grans favorits, també Egan Bernal, que ahir va patir molt en l'etapa, però avui sí que està una mica enganxat. Doncs Hindley i Vingegaard, que arribaran junts, jo crec que li picaran un parell de segons Alfonso Eulàlio i encara més a la resta de favorits, un dels quals no estava gaire bé, era Félix Gall. El tercer, mira, que arriba ara mateix, per tant, diferències mínimes entre els grans favorits.
Per tant, es manté tot igual a la General, després d'aquesta etapa d'avui. Eulàlio, portuguès, que és líder, manté la malla rosa. Vingegaard, segon a 3.17. Félix Gall, l'austríac, a 3.34. Quart és Hindley, l'australià, a 4.25. Gràcies, Xevi.
Fins ara.
Repassem marcadors i comencem amb futbol. Final de l'FA Cup a Wembley, s'enfronten Chelsea i City. Comença la segona part, al fons.
Minut i mig, encara amb empat a 0. Això sí, Guardiola ja introduït a Cherki al terreny de joc, ha substituït a Marmoush, per tant, ara sí, a l'11 de luxe i a punt de marcar Semenyo amb el cap. La primera pel City, gairebé diria que la més clara de tot el partit. No havíem arribat ni als 2 minuts de la segona part i el City surt amb ganes de marcar el primer gol.
Què tenim al futbol internacional, Sergi?
Doncs el Bayern de Múnich de Harry Kane, que marca el quart. Bayern de Múnich 4, Colònia 1, i jo continuo sumant els gols de Harry Kane perquè el quart gol l'ha fet el jugador anglès. Avui hat-trick del nou titular de la selecció anglesa. Per tant, 36 gols a la Bundesliga, 72 punts. La bota d'or ja té guanyador.
Recordeu que avui el Celtic de Glasgow ha guanyat la Lliga Escocesa, ha guanyat el seu partit amb un gol al minut 89 davant del Hearts, a casa, a Celtic Park. El Hearts, amb un empat, era campió. Ha guanyat el Celtic és campió. I, per cert, es fa l'empat històric a títols. Estaven empatats a 55 títols el Celtic i el Rangers. Ara en té 56 el Celtic, en té 55 el Rangers. Segona divisió, 2 partits en joc.
Estan al descans, Ceuta 0, Màlaga 3 i Cultural Lleonesa 0, Eibar 0.
S'ha jugat abans el Reial Societat B 2, Mirandés 2, a 2:15. 3 partits, Almeria Las Palmas, important per l'ascens, Granada Burgos i Racing de Santander, Valladolid, el Racing, recordeu, el líder d'aquesta segona divisió. Semifinals de la Copa de la Reina d'Hoquei Patins s'enfronten a la primera semifinal Fraga i Vilassana a Gijón, Ernest.
I ara mateix està guanyant l'equip català. El Vilassana guanya per 1-0 i a més tindrà penal que picarà Aina Florenza. 1 minut i mig per arribar al descans, ha resistit el Vilassana als embats del conjunt de la Franja, que ha tingut fins a 3 ocasions molt clares per buscar l'empat, però doncs no s'han acabat sortint. Veurem el xut d'Aina Florenza, que pica amb el parquet, buscarà el xut directe, la falta directa. Veure Aina Florenza, que dribla la portera, intenta rematar per baix, però ha aturat Anna Ferrer Santacana i, per tant, a 1:23 per arribar-se al descans, preval aquest 0-1 per l'equip català.
Més hoquei, comencen els play-offs de quarts de final, primer partit de la sèrie al millor de 3 entre Barça i Noia.
I acaba de començar la segona meitat del Palau, empat a 0 entre el Barça i el Noia.
També avui sabrem quins dos equips, ja de manera directa, pugen de l'hoquei plata a l'hoquei lliga.
Sí, estan fent-se les promocions, ja sabeu que l'hoquei plata té 2 divisions, la nord i la sud. Estem pendents dels partits entre el Olaseta i el Manlleu. Olaseta, un partit d'un equip del País Basc, està guanyant per 1-0 el Manlleu, el partit acaba de començar. També pendents de Lloret Mataró, empat a 0, també acaba de començar. De fet, els partits han començat a les 5 de la tarda. Tot això a la divisió Plata Nord. A la divisió Plata Sud estem pendents de l'Alcorcón 1, Vic 0, i també de l'Espanyol 0, Igualada 1, partits també que acaben de començar.
Ara mateix, a la Lliga Plata Nord, són Lloret i Manlleu qui es disputen aquesta primera plaça, amb avantatge pel Lloret, que té un punt més que el Manlleu. El Manlleu, per tant, hauria de millorar el marcador del Lloret. I a la Lliga Plata Sud, l'Espanyol, un històric de l'hoquei patins, que té l'oportunitat d'aconseguir l'ascens via ascens directe o bé via promoció. Això sí, ha de millorar el marcador avui del Vilafranca, qui és en millor posició que no pas l'Espanyol, que ara mateix es veuria abocat a jugar la promoció. Més coses, Lliga Femenina de Futbol Sala. Avui, en tapenúltima jornada, les Corts Ourense, Pau Masmartí, ara mateix en les Corts, estaria ja salvat matemàticament?
Sí, estaria salvat matemàticament. Li val aquest resultat per mantenir la categoria. Ara mateix el partit al descans. Continua l'1-1.
I el Penyes Plugues, de la seva banda, que està guanyant per 1-0 el seu partit a l'Alcantarilla, que va començar la segona meitat. Amb aquest marcador, el Penyes Plugues doncs no baixaria avui i guanyaria una vida.
I una de tenis, comença, o ha de començar ja, la final del torneig de Roma, 8-1000, entre Coco Gauff i Svitolina.
Doncs no comença perquè plou a Roma, partit endarrerit, havia de començar a les 5, de moment doncs està aturat perquè plou a la capital d'Itàlia.
Molt bé, passen 11 minuts de les 5 de la tarda, ja ho sabeu, demà serà un dia de moltes, moltes emocions. Perquè demà es disputa la penúltima jornada de Lliga Primera. El Barça jugarà contra el Betis a partir d'un 15:45. Partit intranscendent, però això sí, amb l'al·licient de poder acomiadar a Robert Lewandowski, que avui ha anunciat a través del seu compte personal d'Instagram que quan acabi la temporada, d'aquí a dues jornades, ja posarà punt i final a la seva etapa amb el Barça. 4 anys amb el Barça i no remunerarà, per tant, marxarà Lewandowski, que demà serà acomiadat per l'afició del Barça. Però abans, a les 7 de la tarda, hi haurà jornada unificada en la lluita per la permanència. Hi ha dos equips catalans que se la juguen. L'Espanyol, que ho té encarat, i el Girona, que jugarà una situació al límit.
Arnau, lateral de l'àrea gran, la penja cap al punt de penal. El Girona, que no pot guanyar a l'avant penúltima jornada. El Girona, això sí, surt del descens, afrontarà les dues últimes jornades amb 40 punts a la classificació.
És un bon punt, perquè nosaltres som capaços de fer dos partidars contra l'Atlético i contra l'Elx.
El Bar amb P final.
El Girona torna a tenir al davant una final. Ja no és el partit més important de la història, sinó que és una finalíssima. Demà, al Metropolitano, 7 de la tarda, l'Atlètic de Madrid, Girona amb 1.001 combinacions possibles. De fet, demà el Girona, matemàticament, es podria salvar. I també demà el Girona podria, no dic condemnar-se, demà no pot baixar, és veritat, no pot perdre la categoria, però sí complicar-se molt i molt la vida. Obrim un Bart avui on farem matemàtiques, on sobretot sentirem a Mitchell i buscarem l'anàlisi d'aquesta jornada en clau gironina. Ho farem a partir de les 6 també en clau perica, a la prèvia del perica que jugarà l'Espanyol al camp de l'Osasuna. Eduard Solà, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona
I
tarda.
I ens acompanya avui també en Jordi Grau Ramió. Hola, Jordi.
Hola, bona tarda.
La Susi Sala, què tal, Susi?
Molt bé, bona tarda.
A veure, Solà, ens ho has de fer fàcil, perquè sé que de combinacions n'hi han moltíssimes. Què hem de tenir clar ara mateix per saber les opcions de permanència del Girona, Solà?
Mira, com tu dius, hi pot haver múltiples combinacions, empats múltiples entre diversos equips, això ho deixem ja per l'última jornada. Hem de tenir clar que el Girona se salva segur, segur, si fa 4 punts, és a dir, si arriba als 44, ja sigui guanyant diumenge al camp de l'Atlètic Madrid o bé l'última jornada a casa contra l'Elx i empatant el partit que no guanyi. Si fa 4 punts, com dèiem, en tindrà 44. L'Elx, com a màxim, en podrà fer 4, perquè voldria dir que empataria o perdria a Montilivi, arribaria només a 43, i com que hi ha un enfrontament llevant Mallorca, el que perdi d'aquest equip només podria arribar a 42, i si empaten, també com a màxim 43. Per tant, 44 punts, segur, salvació.
Val, amb 4 tenim la salvació. Sí. Què passa si en aquests dos partits el Girona només en fa 3 de punts? Un partit el guanya i l'altre el perd.
Doncs que en tindria 43. Si els fa l'última jornada contra l'Elx, necessita que Llevant i Mallorca no empatin demà, que guanyi un o l'altre.
Recordem que hi ha enfrontament directe entre Llevant i Mallorca, demà a Ciutat de València. Això és important.
Si demà no hi ha empat al Llevant Mallorca i el Girona guanya a l'Elx a l'última jornada, salvat, passi el que passi demà a Madrid o a la resta de partits de les últimes jornades. En canvi, si el Girona fa els 3 punts demà, diumenge, guanyant el camp de l'Atlètic Madrid, vol dir que perdria la setmana que ve contra l'Elx, no? Per tant, necessita que l'Elx perdi demà contra el Getafe. I encara que guanyi l'Elx a Montilivi, només podria arribar als 42. També necessita que Llevant i Mallorca no empatin, que perdi un o l'altre. El que perdi, encara que guanyés l'última jornada, només podria arribar als 42. Per tant, amb 44 punts salvat segur, amb 43 necessita altres combinacions.
Molt bé. I guanyant demà a Madrid, el que podem dir és que podria estar salvat matemàticament si, atenció, perd l'Elx i no hi ha empat al Llevant Mallorca. Ho he dit bé, això, oi?
Ah, exacte.
Això guanyant seria la circumstància que ens permetria dir demà que el Girona està salvat, que guanyi del Metropolitano, que l'Elx perdi el seu partit amb el Getafe i que no hi hagi un empat entre Llevant Mallorca.
Ja seria, si passa això, el partit contra l'Elx de la setmana que ve seria interessantíssim pel Girona. No serien transcendent per l'Elx, que vindria a jugar-se a Montilivi la vida.
I ara et faré una pregunta una mica rocambolesca. Si el Girona fa 0 punts en aquestes dues jornades, es pot salvar?
Sí, sí, sí. Ja, és curiós això, que amb 43 no es pugui salvar, però en canvi amb 40 sí. El Girona es podria salvar amb 2, amb 1, o fins i tot, com dius tu, Clopés, amb cap. Això voldria dir que s'acabaria salvant amb els 40 punts actuals. Si l'Alavés perd els 2 partits que té, cosa que em sembla difícil, i si el Llevant o el Mallorca, un dels dos, també perden. Això es fa a la circumstància que el Llevant o Mallorca es quedarien amb 39, l'Alavés amb 40, però el Girona, com que el guanya per gol a Braix, l'Alavés i Llevant o Mallorca baixarien de categoria.
A mi està a punt d'explotar-me el cap. Ja veieu que és una autèntica bogeria.
Serà més fàcil l'última jornada.
Sí, jo no recordo, o bé, no havia passat mai a la història recent de la Lliga que tants equips estiguessin involucrats en la lluita per la permanència. De fet, si som pulcres i exactes, des del desè classificat, bé, hauríem de dir des del novè classificat, però bé, l'Atlètic i Rayo Vallecano amb 44 punts tenen la salvació virtual. Però bé, diguem, des de l'onzè classificat al València amb 43 fins al Llevant, que en té 39, que és el penúltim, o sigui, tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 equips que encara no tenen la salvació garantida. Això, Susi, és una bogeria.
És una bogeria. Sí, sí, és una bogeria. Pel bé de la competició, jo hi estic molt a favor, però reconec que quan ets un dels equips implicats o dels que tu t'estimes estar allà al mig, doncs es fa difícil, no? I és una situació tensa. Jo, de tot el que heu dit, em quedo amb una cosa. Demà, com a mínim, s'ha de puntuar. Si demà es puntua, tenim moltes opcions, no?, de que l'última jornada, malgrat sigui una final, ens ho puguem jugar tot. És emocionant, però alhora és estressant, perquè ja portem 2 partits seguits aquí al Girona empatant al darrer minut o a finals del partit, i home, crec que la càrrega mental per tothom, inclòs el cos tècnic i els jugadors, és important, i algun dia potser no s'hi arribarà. Per tant, demà s'ha d'intentar, sí o com sigui, ja no dic guanyar, sinó puntuar al camp de l'Atleti de Madrid.
Jordi, tu has apuntat totes les combinacions, o ets d'aquells que penses carpe diem, que passi el que hagi de passar?
No, ho tinc tot apuntat.
Ah, sí, t'agrada fer números, i matemàtiques.
M'agrada perquè m'havia tocat durant molts anys i el que passa que els meus números són els de l'Eduard Solà i no val la pena tornar-hi, perquè són exactament els mateixos. Però és que realment, perdoneu-me l'expressió, és que això és una putada. Per l'aficionat del Girona és un patiment que, a més, és un patiment que emprenya, perquè crec que podríem dir, sense que els aficionats s'enfadessin, que és un patiment innecessari, perquè si el Girona hagués fet una petita part de la seva feina, no estaria en aquestes circumstàncies. Jo, que ja ho sabeu, al llarg d'aquest bar que hem anat fent sempre, he estat l'optimista del grup, per dir-ho d'alguna manera, em vaig posar nerviós quan es va guanyar el Villarreal, es va empatar el camp del Madrid i tothom va començar a parlar d'Europa. Jo deia que falten partits, però ni jo mateix pensava que en aquests 6 últims partits, comptant l'empat en el camp del Madrid, el Girona sigui el pitjor equip de la categoria. És que ha fet 3... estem parlant de que en els 5 últims partits ha fet només 2 punts, en els 6 últims partits ha fet només 3 punts, i així és molt difícil mantenir la categoria. L'empat en l'últim moment aquest dia contra la Real Societat ha fet que, si mirem la classificació, veiem que hi ha 5 equips pel darrere darrere del Girona. Però això no vol dir res. És a dir, aquest any tenir 42 punts no garanteix la salvació. Jo diria que ni tan sols tenir de 43, i com deia molt bé l'Eduard, amb 44 és l'única manera que podries donar per fet. Però per fer 44 punts vol dir guanyar en les dues properes jornades o empatar-ne un. Com deia un amic meu, que deia, quan sentia que deia, quina sort, el Girona depèn d'ell mateix, deia, no, no, aquest és el problema. Aquest any, aquest és el problema, que el Girona depèn d'ell mateix perquè ha donat mostres d'una fragilitat mental impròpia d'un equip que juga també futbol com, i que en algunes jornades, perquè si descartem aquelles 6 o 7 primeres, recordem, el Girona amb les 7 primeres jornades només va fer 3 punts, i és que porta el camí d'acabar la Lliga fent-te'n molt més. Porta 3 punts de 18 en els últims 6 partits, i en els dos que queda n'ha de fer 4 per ser tranquil, i jo sóc dels que penso que amb 3 en farà prou. Però escolta, no entrem en combinacions, perquè ja hem vist que totes les combinacions a 43 amb Llevant i Mallorca són dolentes pel Girona.
Recordem classificació: València 11-43, Sevilla 12-43, Osasuna 13-42, Espanyol 14-42, 15 el Girona amb 40, a un del descens, Alavés 16 amb 40, l'Elx marca permanència 17 amb 39, descens Mallorca 39, Llevant 39 i ja ha baixat l'Oviedo, que en té 29. Vull sentir, Mitchell, Solà, com te l'has trobat avui?
Doncs en principi tranquil, però si la setmana passada va dir que el partit contra la Real Ciutat era un dels més importants de la història del Girona, avui ha estat molt clar. El de demà contra l'Atlètic Madrid és una final.
Un partit molt important per nosaltres, de necessitat de fer història, i necessitem donar la nostra millor versió. L'escenari és el que és i l'Atleti es juga les seves, però un sol 3 molt més, perquè és la supervivència del club a primera divisió, la millora del club, el creixement del club. Necessitem els 3 punts i és un partit, una final, hem de fer les coses de la millor manera.
Clar, anar al camp de l'Atlètic Madrid, encara que no s'hi jugui res, no és un bon desplaçament, i el que ha dit avui Mitchell és que a la cara dels jugadors de l'Atlètic Madrid, els jugadors del Girona li han de demostrar que ells s'hi juguen molt més i que aquesta necessitat sigui suficient com per poder puntuar.
Sabem que de la nostra necessitat i que també és veritat que està en nostra mà. Estem preparats anímicament. Tothom sap de la nostra responsabilitat, tenint energia per competir, i ho farem.
L'Atlètic de Madrid, recordem-ho... Perdona, Solà, digues.
Només anava a dir que és el... Mitchell ha dit que, evidentment, que s'havia de mirar com estaven els jugadors, perquè serà el tercer partit en una setmana, dilluns, dijous i diumenge. Ja hi ha la convocatòria, l'equip marxa a aquesta hora cap a Madrid, amb la novetat de Van de Beek, que es va lesionar el 23 de setembre a Sant Mamés. 8 mesos després torna a la convocatòria. En canvi, no hi és Abel, que ja vam explicar dijous que tenia unes molèsties musculars. I sí que hi ha Estuani, que continua sense entrenar-se.
Ara anirem amb el tema Estuani i el nou, el debat del nou, qui ha de fer de davanter. Però abans et volia preguntar, Solà, l'Atlètic de Madrid, que recordem-ho, és quart amb 66 punts, amb la classificació per la Champions ja de fa molt de temps assegurada, i que li podria quedar el repte d'intentar superar el Villarreal, el separen 3 punts i ser tercer. El Villarreal té 69 punts, l'Atlètic de Madrid és quart amb 66. Sabem si el Cholo Simeone demà farà jugar jugadors del planter, si jugarà amb un equip de gala? Tenim algun indici?
Aviam, jugadors del planter segurament no en podrà utilitzar gaires, perquè l'Atlético Madrileño juga al pujar de categoria.
Avui juguen contra l'Aldenc. Recordem que l'Aldenc arriba al directe del Sabell, com ho és el mateix filial de l'Atlètic de Madrid.
Sí, sí. També, per tant, juga les seves opcions de pujar a la segona divisió A, i té moltes baixes. Encara no hi ha la convocatòria, però, per exemple, no podrà jugar ni Julián Álvarez, no podrà jugar a Mendoza, segurament no podrà jugar a Simeone, és a dir, que té moltes baixes a l'equip, i, per tant, sí que demà hi ha el comiat de Griezmann, que a partir de les 9, un cop acabi el partit, hi haurà un acte per acomiadar un dels millors jugadors de la història de l'Atlètic Madrid, però en principi el partit segurament no serà primordial per l'equip local.
Clar, tampoc s'hi jugava res la Reial Societat aquest dijous, i va fer un partit molt i molt competit, Susi. Per tant, jo no sé què pensar. Quin Atlètic de Madrid esperes demà?
Més que quin Atlètic de Madrid espero, per mi continuo dient, el principal problema és el Girona, és a dir, l'enemic número 1 és el Girona. A mi m'agradaria veure el Girona com el que vaig veure amb la Real. La veritat és que segurament el resultat no va estar l'esperat, no? S'esperava a Montilivi una victòria per tranquil·litzar-nos tots una mica. Que el Girona surti com ha de sortir. Això que ha dit Mitchell de que l'equip està preparat, doncs jo m'ho crec, però vull que es demostri. Vol dir que realment els jugadors de l'Atlètic han de notar que qui juga la permanència és el Girona i que ells han de tenir aquesta sensació de que si perden no passa res, no? Quin Atlètic m'espero? Bueno, un Atlètic competidor, com sempre, de l'estil del Xolo, que tampoc els deixarà estar destensats. És a dir, jo no he vist mai l'Atlètic de Madrid destensat amb Xolo a la banqueta. Llavors, és difícil, per mi més difícil pensar que trobarem un Atleti de Madrid adormit i que li posarà les coses fàcils. Independentment de com surti, el que està clar és que el Girona ha de saber el que es juga i ha de saber que no pot donar cap pilota per perduda, que jugui qui jugui, perquè Mitchell també ho ha dit, no? Haurà d'administrar aquests minuts per als jugadors que porten més càrrega. Jugui qui jugui, ha de ser ben conscient de que el club, no l'equip ja, el club es juga moltes coses. I entre elles això que heu explicat, que és el creixement, no? I això ha de passar per davant de tot, davant d'individualitats, davant de tot, i s'ha d'anar pels tres punts.
Anem al debat del nou. A veure, Solà, Estuani quants minuts va jugar a Vallecas?
A Vallecas...
poca estona.
10, no? Potser.
Sí, 10. 10 a tot estirar. I va fer el gol de l'empat vital. Va jugar més minuts, en aquest cas, dijous, contra la Reial.
Tota la segona
part. Tota la segona part sencera. I aquí va arriscar una mica Mitchell, eh? Després ho va explicar a la roda de premsa. Va reconèixer que estava infiltrat i que aquests problemes al genoll, doncs, l'obliguen a infiltrar-se, a anestesiar-li el dolor, i per això va poder jugar, i que després de parlar amb ell, doncs, van optar perquè jugués a la segona part. Què creieu que farà Mitchell demà? Entenc que per ser titular no està, i que si hem de repetir alguna cosa, repetirem la fórmula de dijous, no, Solà?
A més a més, hem de tenir en compte que està percebut de sanció.
Clar, què interessa més, que jugui demà o que jugui a l'últim partit contra l'Elx? Que hi ha el risc de la cinquena groga.
Jo diria contra l'Elx. Demà quieta la banqueta, i si realment es necessita, perquè la situació és límit, doncs fer-lo jugar com ha passat, per exemple, a Vallecas. Ja. Però vaja, si s'ho poden estalviar, segur que s'estalviaran, perquè a la seva edat tampoc és bo que es vagi infiltrant el genoll cada dos o tres dies.
39 anys, no oblidem. A veure, Jordi, tu què faries amb el tema estudiant?
A mi m'agradaria tenir-los, però,
Sí, a veure, jo... El cor diu, escolta, estudiant a titular. El cap diu, no pot ser de cap de les maneres, per tant... Que jugui una mica amb el tempo i a veure que, si es necessita o no. A veure, no tenim un gran record d'un últim partit de la temporada entre el Girona i l'Elx pel que fa referència a Estuani, suposo que us en recordeu. Sí. En aquell partit per pujar a primera, Estuani va ser expulsat i el Girona va acabar perdent d'una manera lamentable en els últims segons del partit, però jo també el cap em diu que seria molt més sensat que estigués de la manera que estigui, però que hi estigués davant de l'Elx de totes i que només se l'utilitzés davant de l'Atlètic de Madrid. Ara bé, vull dir, si fos necessari, perdó que no he acabat la frase, ara bé, jo crec que demà és un partit també que és molt important, és a dir, i demà s'ha d'anar pels tres punts, i per això, com deia la Susi, el gran problema no el veig mirant a l'Atlètic de Madrid, el veig al Girona. El Girona que va jugar contra la Real és el Girona que jo vull veure. No va anar bé, però com a mínim va jugar amb intensitat i amb ganes, cosa que no es pot dir de la primera part del dia del Mallorca, d'alguns moments del partit contra el València i el Betis, i fins i tot jo diria que en segons 15 minuts del Rayo, és a dir, contra la Real va voler i no va poder, però es va jugar amb molta intensitat. Una vegada més, és clar, costa el gol a l'Estuani, no pot fer molts gols, no els pot fer tots, però és que ningú més fa gols si no els fa l'Estuani, i el problema és que en defensa el que cedeix és una miqueta i es va cedir altra vegada, i va haver-hi una jugada que ha tornat a marcar una miqueta Gazzaniga, perquè va cedir un córner que segurament no tocava i va fer l'estàtua, perquè ell no és de sortir en el moment de tirar aquest córner. Per tant, el gran problema per mi està quin Girona veurem demà. Jo crec que els jugadors que surtin sortiran a per totes, però escolta, estan jugant contra l'Atlètic de Madrid, que és un gran equip, tot i que, posats a fer, el Girona, quan ha jugat millor aquest any, ha jugat contra equips que en teoria són superiors amb ell. ell, perquè si mirem, i ara amb el gol a baraix, quan fem sumes i restes, veiem que el Girona, contra qui no ha donat la talla, ha estat contra els equips que estan a baix.
Sí, de fet, ja ho hem explicat, ja ho hem explicat dijous, en qüestió de triples, quàdruples, quíntuples empats, gairebé sempre el Girona ens surt perjudicat. Per tant, aquí és important puntuar i, si pot ser, començar ja demà diumenge i no deixar-ho tot per l'última jornada. Susi, la teva opinió, Estuani, demà, què hem de fer amb ell? El guardem? Arrisquem?
Un jugador que no ha pogut entrenar la darrera setmana no ha de jugar, però degut a la importància del jugador ha d'estar a la banqueta i, per tant, si la situació és límit, és a dir, si tots els resultats van en contra, potser te l'has de jugar i l'has de fer sortir. Jo, si me'l pogués estalviar, me l'estalviaria en el benentès que tu jugues tot a l'última jornada, però prefereixo que estigui allà i que, sobretot, que no surti d'inici, perquè que hi hagi algun jugador més jove amb més recursos físics que cansi els centrals de l'equip contrari i així tu, quan sortís Tuani, ja li puguis donar certes facilitats. Per tant, que estigui, però si no cal, no cal utilitzar-lo.
No hem d'oblidar que...
Perdona, amb això que estem diguent, perdona, si, David, Tuani ha funcionat quan ha jugat 10-15 minuts al final. Per tant, sí que és veritat que tothom...
Sí, però mira, dijous juga la segona part sencera i marca, eh?
Sí.
Però
sí,
perquè anaves perdent, era límit ja, eh?
Clar, vull dir que no, és que l'has de posar quan toca, perquè quan ha jugat de titular...
Clar, és que no hem d'oblidar que són 3 partits en una setmana. 3 partits en una setmana, que aquí també el calendari...
I Michel ha reconegut que hi hauria, evidentment, rotacions i que estava calculat pel cansanci.
Sí, però rotacions quines? Quines rotacions pot fer demà, Michel? Perquè al final t'hi jugues tant que...
Va fer descansar Sigankov la setmana passada, el dijous...
Blin jugarà, no?, per exemple.
Bé, és que...
Fran Beltran...
Sí, a darrere
part,
no ho tinc tan clar, perquè on hi ha més desgast segurament és al mig del camp, a la davantera, a les bandes que corren més.
Sí, per exemple, Fran Beltran, que va ser suplent al partit contra la Reial, aquest el veiem tot titular, no?
Podria ser, sí.
Podria ser.
I quin canvi us imagineu que pot haver-hi dels que van jugar dijous? Per exemple, Unahi, que no l'hem acabat de veure brillar en aquests moments importants de la temporada, eh? Creieu que demà li toca banqueta?
No.
Demà hi serà,
no,
eh?
no per una raó, i deixem dir aquest no que hem dit tots tres i que hem coincidit. A veure, Unahi, que algú li ha retret que en algun partit no ha estat a l'altura.
Home,
que no,
aquesta setmana no podríem dir que ha brillat.
I això és veritat.
Dijous,
no,
dijous sí que
però fixa't
bé.
Una cosa, dijous és l'únic jugador que fa coses intel·ligents, interessants al camp, i és el jugador que dona aquella pilota que Arnau centra perquè després Estuani la clavi. Això, el problema és que el Girona no té en aquests moments ningú més que ho pugui fer-ho, perquè Lemar, que ho podria fer-ho, tampoc està a l'altura. Unahi, havent fet alguns minuts, diguem-ne, permeteu-me una expressió que és una mica burda, que ha estat una mica perro, per dir-ho d'alguna manera, que no ha fet el que havia de fer i se li ha notat, i això ha fet que la gent s'hagi emprenyat, ha d'estar al camp perquè és l'únic jugador diferencial que té en aquests moments el Girona.
Bé, ara continuo i us demaneu alguna coseta més d'aquest partit de demà al Metropolitano. Però abans, Wembley es mou ara sí, finalment, al marcador en aquesta final de la CAP entre el City i el Chelsea, al fons.
S'avança el City, minut 25 de la segona part, gol de Semenyo, al món al revés, jugada d'extrem de Haaland, que és el que fa la passada de la mort, i acaba rematant l'extrem del City al fons de la porteria. Diríem que és un resultat just pel que s'ha vist en el partit, tot i que a la segona part el Chelsea havia millorat bastant. Rematada d'Esperó de molta qualitat a la centrada de Haaland, i el Chelsea que ara haurà de buscar l'empat quan queden 20 minuts pel final del partit.
Molt bona rematada, per cert, perquè està d'esquena a la porteria i remata amb l'Esperó i l'ajusta al pal.
Sí,
gran
sí.
Rematada, gran gol del City, que s'avança en aquesta final de la FA Cup. Ho celebra Pep Guardiola. Queda que, però, encara molt partit, ha començat a les 4, per tant, som a l'equador, de la segona part.
Sí, que es portem 20 minuts, que és 25 minuts, sí, queden uns 20.
Bé, 1-0 guanya el City davant del Chelsea. A veure, jo no sé per què, crec molt en les casualitats del destí, i això que el Girona jugui l'última jornada contra l'Elx a Montilivi, evidentment en remet a allò que va passar en aquell playoff d'ascens per pujar a primera divisió en plena pandèmia, amb el camp buit, i el Girona a la pròrroga, Solar, recordem-ho, a la pròrroga, quan aleshores s'enfrontava l'Elx, que havia acabat millor la classificació a la Lliga, i per tant, en cas d'empat pujava, era així, oi?
No,
era el Girona el que pujava.
Sí, no era la pròrroga, però en cas d'empat a zero anàvem a la pròrroga i si no hi havia gols pujava el Girona. Però...
Pujava el Girona, correcte, però el gol va ser abans de la pròrroga, perdó.
Sí,
va ser abans de la pròrroga, el va fer Piranilla.
90 i pico.
No sé, penso que el destí ens ha guardat un bon final, i és poder jugar aquesta final contra l'Elx, guanyar-la i, de passada, més enllà de quedar-nos a primera, poder treure'ns l'espineta d'allò que va passar ara fa unes quantes temporades. Susi, no sé si ho veus també.
Home, sempre, si pots treure d'aquesta espineta, per l'afició que no podia ser al camp en aquell primer partit, sempre és bona cosa. A mi em dóna esperances que si s'arriba en aquest moment es pugui jugar a Montilivi, perquè si no fos així, ostres, ho veuria difícil. L'Elx és un equip que juga molt bé futbol, no ho oblidem, ha anat bona part de la temporada de la meitat en amunt, és veritat que s'ha enfonsat aquesta segona part, però és un equip que a mi em fa cert, més que respecte, em fa certa por. Tot i així, bé, és una final que el Girona no juga habitualment finals, ha jugat, crec, la final de la Copa de Catalunya i l'ha guanyat, que és l'únic títol així com a equip professional, i per tant serà una final a Montilivi. No sempre es pot viure un partit així, per tant, tant de bo hi arribem i tant de bo en sortim guanyadors.
Molt bé. Ara us demanaré a tots tres quins creieu, ho faré també després a la tertúlia amb els nostres col·laboradors de l'Espanyol, amb el Sergi Mas, amb l'Àngel Morales i amb el Sergi Andreu, quins creieu que són els dos equips que baixaran a segona divisió? Jordi.
És que és complicat dir-ho, però jo crec que Llevant i Elx tenen molts números.
Llevant i Elx, molt bé. Susi?
Elx, segur. I possiblement
sí,
també diria
si no,
Llevant.
Sí, no, sí,
exacte.
Malament,
exacte. Possiblement també diria Llevant.
Vale. I tu, Solà?
Elx, i ara no recordo quin dels dos, si Llevant o Mallorca, juga l'última jornada al camp del Betis.
Al camp del Betis hi juga el Llevant, sí.
El Llevant.
El Llevant, exacte, perquè el Mallorca té
l'última jornada contra l'Oviedo.
Sí.
Per tant, baixaran l'Elx i el que perdi del partit de diumenge, Mallorca o Llevant.
Molt bé, doncs coincidiu tots. M'agrada que no digueu el Girona. Em sorprendria, que ho diguéssiu. Però escolta, si ho penseu, ho podeu dir.
Molt bé. Susi potser ho creu, però no s'atreveix a dir-ho.
No reflectim una miqueta el que està passant. És a dir, a mi una de les grans sorpreses que m'hem portat, diguem-ne, en aquestes últimes setmanes, és que malgrat els números, malgrat el que veiem, hi ha una gran part de l'afició del Girona que té coll avall que el Girona baixarà des de fa dos o tres jornades.
Perquè som uns negatius de collons.
Ho som, però és així o no és així, Eduard?
Sí. Hi ha molta gent que sí. Però hi ha molta gent que pensa... Hi ha molta gent que pensa que el Girona està a segona divisió fins i tot després d'empatar el camp del Madrid.
No, però jugant com dijous és difícil. Serà difícil baixar.
Tant de bo que repetim el joc.
Hi ha dues coses, si m'ho permets. Una, jugant contra un gran equip, que és l'Atlètic de Madrid, i el Girona ha jugat bé contra els equips. I l'altra és que l'Elx juga molt bé, i jo, algú ha dit, i ho reafirmo, i en el partit d'anada, que es va perdre d'una manera clara, el Girona no va competir. Competint el Girona contra l'Elx, el Girona ha de guanyar.
Elx-Getafe, recordem-ho demà, que el Getafe, sí, en aquest partit del Martínez Valero, s'hi juga a plaça d'Europa League, que ara mateix tenen. L'equip de Bordalàs és en plaça d'Europa League, per tant, no ho tindrà fàcil tampoc l'equip de Saràbia, l'Elx. Controlarem aquest partit de Maltot Gira, com també el Llevant Mallorca, que és un partit troncal. L'Oviedo a la vez, a veure si l'Oviedo, que ja ha perdut la categoria, dona un cop de mà i és capaç almenys de puntuar davant de l'Alavés. I, òbviament, el partit del Girona, el Metropolitano i el partit de l'Espanyol al camp de l'Osasuna. Tot demà ho seguirem en directe en una penúltima jornada apassionant que començarem en directe aquí al Tot Gira a les 7 de la tarda. Que vagi molt bé, Solà. Bon viatge cap a Madrid. Demà amb en Xevi.
Molt bé. Sí, demà a primera hora jo, ell podrà dormir una mica més.
Jordi, que no pateixis gaire i no facis anar molt les matemàtiques, que si no ens explotarà el cap.
Patirem i que tinguem sort.
Això mateix. I Susi, t'espero aquí a l'estudi demà, eh?
Ens veiem demà.
Adéu-siau.
Adéu.
Adéu-siau.
I 2 minuts, i seran les 6 de la tarda. Ara de seguida tindrem protagonista d'excepció per parlar del que ha passat avui al Gran Premi de Catalunya, el circuit Barcelona-Catalunya, victòria a la cursa sprint d'Àlex Márquez. Però abans, vull fer un cop d'ull als marcadors. Recordeu que la final de l'FA Cup de futbol a Wembley està guanyant el City 0-1. Respon al Chelsea, reacciona l'equip de Londres.
Doncs Déu-n'hi-do, perdó. L'ha tingut Enzo Fernández primer amb una rematada que ha sortit lleugerament desviada, i ara el Chelsea ha reclamat un penal que l'àrbitre no dona, però està al límit, El podria haver xiulat i no hagués passat res. Per tant, el Chelsea intentant igualar el City en aquesta final de la Cup.
Per cert, d'aquí una estoneta, 6 de la tarda, tindrem una altra final. Bé, no és l'última ronda, és la tornada de les semifinals, però és un partit de caixa o faixa pel Reus, que el play-off descens a la primera ref, avui juga en el camp de l'Ourense, té l'oportunitat de passar a la final i, per tant, jugar-se a doble partit l'accés, l'ascens a la tercera categoria del futbol espanyol. Ourense-Reus, 6 de la tarda i en directe per Esport 3, i tenim ja l'11 sí, de l'equip català.
Parra la porteria, defensa de 5 per Benito, Andy, Requesens, Morales i Casals, mig del camp per Ramon Folk, Sandro Toscano i Xavi Jaime, i doble punta amb Ricardo Bas i Fran Carbia.
Recordeu, a l'anada, empat a 0. Per tant, si el Reus guanya, el Reus serà equip de final i podrà jugar, doncs, a doble partit l'ascens a la tercera categoria del futbol espanyol a la primera ref. Hoquei patins, Copa de la Reina, semifinals. Com tenim el Fraga Vilassana, Macià?
Guanya l'equip català, guanya el Vilassana d'Ibars. Ara mateix 0-1, ha tingut dues ocasions pel 0-2, però fins ara, en aquesta segona part, qui domina són les de la Franja. De moment, però, guanya el Vilassana 1-0 a 13 minuts i mig pel final.
El play-off, quarts de final, primer partit entre Barça i Noia de l'Hockey Lliga. El Barça pren la davantera.
Sí, sembla que s'endurà el partit a l'equip de Ricard Ares, 2-0. Barça 2, Noia 0, el partit a la recta finalíssima.
I a la Lliga Femenina de Futbol Sala, ara mateix, Pau Masmartí, les Corts estaria salvat?
No, perquè està perdent per 1-2 contra l'Ourense. Falta de poc més de 5 minuts perquè acabi el partit.
Hauria d'aconseguir-ho a les dues últimes jornades. Tenen marge. Però, òbviament, si avui empaten o guanyen, ja estarien matemàticament salvades. Ara, però, perden 1-2 davant de l'Ourense. El Penyes-Plugues estaria ara mateix encara en vida per aconseguir la permanència?
Sí, senyora, estaria encara en vida. Guanyaria una vida perquè està guanyant per 2-1 a l'Alcantarilla.
Una pausa i de seguida tornem.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Que veus la nit de Sant Joan.
Ningú es podia imaginar que la nit acabaria com va acabar.
No pots anar denunciant públicament a qui et doni la gana, i a més sense proves.
Una sèrie de Letícia Dolera, Premi Ondas 2025.
Què li has fet a la meva filla?
Passó algo con Manuela?
No passo nada.
O sigui, tu no vas fer res la nit de Sant Joan.
Clar que no, m'ho jures.
El meu fill no pot pagar això.
Quan tot trontolla. Pubertat. Dilluns, estrena a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Explora, descobreix, fes equip amb els teus amics i llença't a l'aventura. Tens una missió, salvar Dracamar. Dracamar, el nou videojoc per consoles de 3CAT. Disponible a les principals plataformes digitals.
Passem a la previsió meteorològica. Aquesta temporada tindrem fortes precipitacions de rialles.
També pujaran molt les temperatures amb una història d'amor com mai heu vist.
I es produiran fenòmens galàctics únics en tot l'univers.
Us esperem! Serà brutal!
Projecte Beta, ja disponible al Super 3 i a la plataforma 3CAT.
Els matins del cap de setmana, el suplement...
A quina hora venen els extraterrestres, Joan Anton?
Crec que no vindran aquest cop, eh?
Tu creus que els terraplanistes se'l miren, aquest eclipsi, o no?
Sí, però ells tenen explicació per tot. A l'eclipsi de Sol no els preocupa. El que els preocupa més és l'eclipsi de Lluna, que és el que no poden explicar. És a dir, amb el seu model terraplanista increïble, no poden explicar l'eclipsi de Lluna, i aquí s'han inventat coses. Però el del Sol, ells tenen explicació per un munt de coses, i el del Sol ells l'expliquen, sí, sí.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
En fi, Roger, és una cosa... Bueno, és increïble.
Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
L'ajuda humanitària no només és aquelles fotos dels sacs d'aliments, sinó que ara hi ha molta ajuda de diners en efectiu.
Aquest diumenge, Anna Nieto, oficial d'enllaç del Programa Mundial d'Aliments...
Els diners dels projectes en els que jo he participat mai van al govern.
I Sílvia Vilimelis, consultora de la FAO.
Per molt que les dones participin en un programa on reben un cert efectiu, arriben a casa i potser no tenen el poder de decisió.
El Programa Mundial d'Aliments és dedicat a això, als aliments, sobretot en moments molt difícils per la supervivència de les persones.
Aquest diumenge, a partir de les 9 del vespre, a través del canal exclusiu digital de l'app i el web de Catalunya Ràdio. Si avui hi ha la final de la Copa, avui hi ha la TDG, la transmissió de la Gelmà.
Abans de la gran final d'Oslo, el Barça busca completar un any més el triplet domèstic amb la Copa de la Reina.
Segueix la final de la Copa amb l'equip liderat per Sònia Gelmà i la narració de Ramon Salmurri.
Avui, a partir de 8:45 del vespre, final de la Copa, Barça-Atlètic de Madrid a Catalunya Ràdio.
La transmissió de la Gelmà. Arriba l'hora de la veritat.
Arnau, lateral de l'àrea gran, la penja cap al punt de parada. Gol!
La penúltima parada.
Torna a tenir Romero, fa la centrada, el xut i el gol!
Les emocions al límit.
Esquadra i pau, patata!
torna a posar el Girona. No sé si a prop de la permanència o no.
El tot o res.
Ha marcat Villa! El gol que tant desitjava!
El drama del descens.
El Girona surt del descens, afrontarà les dues últimes jornades amb 40 punts a la classificació.
Aquest diumenge el tot gira Osasuna Espanyol.
L'obrer del gol, el picapedrer de l'àrea.
I Atlètic de Madrid, Girona.
Uruguaio de la meva vida!
I tots els partits dels rivals directes.
Gol!
Estàs preparat? Tot gira.
Tot gira.
Amb David Clopés.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do que ens espera demà, 7 de la tarda, d'aquelles jornades en què... treballar fent ràdio està molt bé, però també posant-nos a la pell dels aficionats, demà no ho passaran bé, perquè òbviament tant els aficionats de l'Espanyol com especialment els del Girona patiran moltíssim per veure si els seus equips aconsegueixen la salvació. Ho explicarem tot demà en directe a partir de les 7 de la tarda. A veure, me'n torno cap al circuit de Catalunya. Damià Aguilar, encara ets per aquí, oi que sí?
Bona tarda, sí, encara.
Molt bé. Hi ha moviment encara per aquí, en el circuit?
Home, sempre hi ha moviment. Pensa que aquí hi ha gent que es tira moltíssim, entre altres coses perquè sortir del circuit, havent acabat la cursa d'esprint, doncs fa que t'estiguis una estona a la carretera que no voldries. Per tant, si tens allà on anar, que t'obrin una porta i puguis prendre alguna cosa, doncs no està malament.
Molt bé. Escolta'm, no has vist, el Marc Márquez, que recordem el van operar fa ben poc i que ja era de preveure que no es deixaria veure per aquí pel circuit?
No, avui no hi era i no crec que vingui, no.
L'Àlex Espargaró l'has vist?
L'he vist.
I com te l'has trobat? Com estava?
Home, camina, no? Està bé. Vull dir, la veritat és que tenint en compte l'últim accident que ha tingut i que la recuperació serà complicada, doncs fa patxoca veure que tira endavant i que s'està recuperant. Insisteixo que serà segurament una recuperació lenta, però perquè trencar-se quatre vèrtebres no és qualsevol cosa, però afortunadament esperem que pugui tornar el més aviat possible perquè li espera molta feina desenvolupant la onda de 850 centímetres cúbics.
Recordem que és pilot provador d'onda des del 2025, des de l'any passat.
I pilot reserva, és a dir, que hauria pogut fer alguna cursa com a convidat aquesta temporada i no ha pogut ser precisament també per la lesió.
El tinc connectat. Hola, Aleix.
Què tal? Bona tarda.
Ja ets a casa?
Ja sóc a casa, sí.
Ho tens al costat, això,
Sí, està a prop i realment... Mira, avui ha sigut el primer cop en molts anys que estic a una grella de MotoGP al circuit de Catalunya vestit de carrer sense córrer. Se m'ha fet una mica estrany, però sí, segueix sent el Gran Premi de casa.
I et fa il·lusió igualment ser-hi? És a dir, perquè clar, a vegades els que heu competit i que heu estat allà, a vegades veure-ho allò vestit de carrer, ostres, hi ha qui no ho pot suportar i prefereix no veure-ho.
No, és un lloc màgic. Jo quan entro per la porta del circuit i veig el túnel amb circuit de Catalunya, benvinguts, se'm posa la pell de gallina, encara que sigui per anar amb la bici, per venir a veure una cursa o pel que sigui, sempre és un lloc que et porta molt bons records.
Ara deia el Damià, com l'has vist? Que li preguntava a l'Aleix i diu, camina. Clar, impacta, quan dius això, camina. És que et vas trencar coll i barres, et vas trencar quatre vèrtebres en un test a Malàisia, a l'abril. Les imatges que veien de tu a l'hospital, que no et podies ni moure, home, ens van encongir el cor. I veure't avui caminant pel circuit ens ha fet molta il·lusió, per això també et volíem saludar, per saber com estàs tu.
Sí, no, us ho agraeixo. Realment ha sigut la caiguda més dura de la meva carrera esportiva. Una de les vèrtebres estava tocant la mèdula per mil·límetres camino. Ha faltat molt poc, em van tenir que operar a la de Xeus, però clar, em vaig fer mal a Malàsia, a Kuala Lumpur, llavors el viatge per tornar va ser un calvari. Ha sigut realment complicat, però un cop més a la de Xeus van fer una feina excepcional fixant la vèrtebra i ja et dic, ara fa just un mes de l'operació i ja aquesta setmana començo a moure'm. Hauria de portar segurament el corset encara un parell de setmanes més, però em feia molta il·lusió venir al circuit i poder fer mig veure que estic bé, que vaig recuperant i també tornar a veure tot l'equip d'Onda. Com deia el Damià, tinc moltes ganes de tornar, no? Perquè és un projecte molt ambiciós, molt, molt bonic, em fa molta il·lusió doncs, desenvolupar la 850, és un reglament totalment nou, una moto de zero i espero estar bé en un parell de mesos per tornar a pilotar.
Camines amb certa normalitat?
Sí, camino amb normalitat. És cert, sí, que segueixo amb dolor, que realment caminava bé perquè ajuda a la calcificació dels ossos, però quan estic molta estona de peu, doncs tinc molt mal i em tinc que tornar a estirar, encara tinc dolor, però, clar, realment el primer mes hauria d'haver estat estirat a un llit i no moure'm, i ara tot just fa un mes i ja camino i em noto bé, però també he fet tot el que he pogut a nivell de recuperació, moltes hores a la càmera hiperbàrica, fent indiva, amb fisios, per intentar accelerar una mica la recuperació.
Bé, tots els pilots sou cul de mal seient, no podeu estar quiets.
Exacte. És realment per nosaltres molt complicat, tot i que aquest cop tinc que dir que estic fent bastant de bondat, bastant cas al metge, al neurocirurgià, perquè realment ha sigut una lesió, ja et dic, complicada, i s'ha de saber quan es pot apretar i quan no.
Escolta'm una cosa. L'any passat recordo que com a provador vas tenir 5 wildcards amb Honda. De 2026 encara en queda bastant. És molt bèstia si et dic si et veus algun dia del 2026 amb una wildcard competint?
No, a mi de fet no em desagradaria, és a dir, no està previst per part de l'equip de proves d'Honda, perquè estem centrats ja en el projecte 850, que és una moto totalment diferent, amb pneumàtics Pirelli en vez de Michelin. Llavors diguem que el prototip 1000, que és amb el que hauria de córrer aquest any, en principi no l'agafaré més ja, llavors seria difícil. Només seria l'opció si algú es fes mal, que no ho desitjo, per substituir-lo.
No, per això ho dic, Aleix, perquè a vegades saps que les oportunitats sorgeixen quan menys t'ho penses.
Sí, no, jo estaré preparat, ja et dic, jo penso que a finals d'agost, setembre, espero estar preparat, i Déu no ho vulgui, però si passés alguna cosa, doncs estaré disponible.
Escolta, com has vist la cursa sprint? Què t'ha semblat l'Àlex? El veus també favorit per demà la cursa llarga?
Sí, s'han fet bons els pronòstics. Jo crec que tot el cap de setmana estan demostrant a l'Àlex i al Pedro que són els pilots amb més ritme. M'esperava que l'Àlex fos més superior l'última part de la cursa i el Pedro menys, i ha sigut una mica al revés. L'Àlex ha començat molt bé i al final de cursa s'ha vist el Pedro més fort. No sé si és un indicatiu de cara a demà, que la carrera a Barcelona sempre és molt llarga pel desgast dels pneumàtics, però segueixen sent els dos favorits. Me n'alegro per l'Àlex, que hagi tornat després d'un inici complicat, després de l'any passat tan bo que va fer, que hagi pogut tornar a brillar al Gran Premi de casa, i demà la cursa serà divertida entre els dos.
Demà, si dius entre els dos, tu veus que això serà una lluita entre Costa i Àlex Márquez?
Sí, jo no veig a ningú més que estigui prop. Dijen Antonio normalment fa bons finals de cursa, però jo penso que l'Àlex i el Pedro són els dos pilots amb més ritme, però ja et dic, demà no serà qüestió el que guanyi, no serà el pilot més ràpid, sinó el que mantingui millor els pneumàtics, i avui al final de cursa el Pedro m'ha sorprès gratament.
Molt bé. Escolta, com a bon culer que ets, t'ho he de preguntar. Saps que avui Lewandowski ha anunciat que ho deixa, que marxa del Barça quan acabi la temporada, i que demà al Camp Nou, per tant, es podrà acomiadar de l'afició. Com definiries Lewandowski i el seu pas pel Barça aquests 4 anys?
Buah, com un treballador nat, és un exemple. Quan encara veus fotos d'ell físicament, és una passada l'edat que té, el que s'ha cuidat, el que ha treballat. Sobretot va arribar al Barça amb molta il·lusió, perfil baix, i realment molt il·lusionat de venir a Camp Barça. S'ha adaptat molt bé aquí amb la seva família i realment ens ha donat molt, jo crec, per un jugador que estava al final de la seva carrera esportiva. L'hem disfrutat molt i no serà fàcil trobar-li un recanvi, trobar un nou com ell ara.
Els metges et deixen anar al Camp Nou demà? O farem bondat?
No, ojalà, però demà de fet aniré menys rato al circuit, però aniré a la parrilla a veure la sortida, la cursa, i després tornaré a marxar, perquè ja et dic, avui he posat una mica, però bueno, la il·lusió a vegades et fa tenir estar una mica millor.
M'ha fet molta il·lusió, ens ha fet molta il·lusió amb el Damià, tornar-te a veure pel paddock, veure't ja a prop de l'asfalt, i tant de bo t'hi veiem ben a prop ja sobre d'una moto, senyal que aquestes vèrtebres estaran ben soldades i tot ben curat. Cuida't molt, Aleix.
Moltes gràcies, un plaer estar amb vosaltres, com sempre.
Que vagi molt bé. L'Aleix Espargaró, en directe, com falten 8 minuts per les 6 de la tarda. Damià, escolta, per ja tancar amb el circuit, m'has dit que volies parlar també de l'inici del Mundial de Trial a l'aire lliure, perquè avui ha començat aquesta matinada passada amb la primera prova al Japó, ha guanyat Toni Bou, això no és notícia, però el que sí és notícia és que els pilots estan enrabiats amb l'organització. Explica-m'ho bé.
Aviam, la notícia pel que fa al resultat és primera victòria de Toni Bou, primer líder d'aquest Mundial, primera victòria de... ara m'ha marxat del cap, la nostra campiona del món de
Berta
trial,
Bellan, Berta Bellan.
La Berta també ha guanyat aquesta cursa. Què està passant amb la nova reglamentació? Doncs ara escoltarem Toni Bou, a Catalunya Ràdio, però ja sabeu que aquest home guanya any rere any, i el que vol la Federació Internacional és posar-li complicat, perquè vol competitivitat i no vol que aquest paio s'ho acabi menjant absolutament tot. Què han fet? S'han inventat, entre cometes, una nova manera de competir. Molt bé. Què passava l'any passat? L'any passat teníem quatre curses cada cap de setmana, dues del dissabte i dues el diumenge. Això es manté en la categoria femenina i en la categoria trial 2, que és la segona divisió dels homes. Què passa amb la primera divisió? Doncs que la primera cursa del dissabte o del diumenge és una cursa normal, però la segona l'han canviat. I s'han inventat una superpol, una final i una superfinal. I avui hi ha hagut un conat a Motegi, a Japó, hi ha hagut un conat de boicot per part dels pilots. S'han posat bastant durs amb la Federació Internacional. Fons de la Federació Internacional em confirmen que efectivament han parlat amb els pilots, ells ho diuen així, i que estan sempre oberts a qualsevol idea que tinguin els pilots de cara, doncs, a millorar la situació i a avançar. Els pilots pensen que aquesta nova reglamentació, que la Federació Internacional pensa que anirà molt bé per l'espectacle, doncs no està ajudant a l'espectacle. Penseu que Toni Bou ha guanyat avui la cursa amb Jaime Busto per segons. És a dir, han empatat a punts i han decidit la victòria per segons. Quan han acabat, la gent del trial sempre sap qui ha guanyat, i avui no ho sabien. I això ha enrarit una miqueta, doncs, tota la situació. Aquesta és la situació ara mateix. Segurament hi haurà algun canvi organitzatiu, i aquestes són les declaracions de Toni Bou al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Ha sigut un dia amb molta pressió, molts nervis. Hem aconseguit l'objectiu d'aconseguir els 40 punts, però la veritat que ha anat molt just. Serà molt difícil aquesta temporada amb el nou reglament. És un risc increïble, evidentment, doncs, que guanyant tants anys consecutius els reglaments mai t'afavoriran. Sempre intentem trobar la part positiva. Serà complicat. El millor és que hem començat molt bé aquí a la primera carrera a casa d'Onda, i hem de seguir amb aquesta motivació. Sabem que serà un any d'alt i baixos, també amb la meva espatlla, doncs, a la segona volta he patit una mica més, així que és un any molt difícil, però lluitarem a tope.
Guanya sempre Toni Bou, però ja veurem si aquest any, amb tot plegat, l'espatlla, la normativa, si té més dificultats o no per tornar a guanyar el títol mundial a l'aire lliure. Ja va guanyar l'Indor aquest mateix 2026. Pròxima cursa serà, o pròxim gran premi, serà Andorra.
No, i de fet encara han de competir, aquesta
matinada. Ah, sí, demà torna a haver-hi. Bé, aquesta nit sí. Hi ha de nou
demà,
cursa,
demà, i per tant,
cursa
matí,
puntuable, exacte.
Correcte, tindrem els resultats a primera hora del matí. A més, en aquest any, com comentaves, l'any que podria aconseguir el títol 40, que compleix 40 anys.
Això mateix. Gràcies, Damià, que vagi bé.
Adéu.
I un últim apunt de motor, perquè Pepe Martí ha fet el primer podi de la seva carrera a la Fórmula E, en una cursa que s'ha disputat ara fa una estona. Ha estat a Mònaco, el mític circuit de Monte Carlo. Ha acabat tercer, remuntant des de la 16a posició. De fet, havia acabat quart, però gràcies a una sanció a Dan Tectum, que havia acabat tercer, doncs l'han penalitzat, i Pepe Martí ha acabat pujant al podi.
Estàs escoltant el Tot Gira, amb David Clopés.
4 minuts i les 6 de la tarda, i ara mateix la imatge és la de Pep Guardiola celebrant el títol de l'FA Cup amb els seus jugadors del City. Alfons.
Efectivament, el City s'ha acabat imposant per 1-0 al Chelsea. N'hi ha hagut prou amb aquest gol de Semenyo, del ganès, al minut 25 de la segona part, amb assistència de Haaland. Quan el partit ja estava trencat al final, el City n'ha tingut moltes per sentenciar, no ho ha fet. S'ha vist un partit bastant desorganitzat avui, bastant dolent, ho hauríem de dir així. Però vaja, Noel Gallagher celebrant-ho també a la llotja de Wembley. És el títol número 41 per Guardiola, 20è amb el City, tercera FA Cup, 8a pel City en total. Guardiola segueix fent història, no queda tan lluny de Ferguson ja, em sembla, com deu ser el segon entrenador amb més títols després de Ferguson, que en tenia, crec, 49.
Ara ho mirem. Tant, sí, va escurçant distàncies.
Segon títol per Guardiola, i confirmar, això sí, la temporada catastròfica d'un Chelsea que no anirà a Europa perquè no ha guanyat aquest títol que li donava accés i que segueix en novena posició a la Premier.
Ferguson, 49 títols, Guardiola amb aquest, 41.
No, es va apropant, en queden 8, i un que diu que continua, doncs veurem si el supera o no, almenys amb el City. Una altra cosa és que marxés, canviés d'equip i guanyés més títols Guardiola ja amb un altre club. Per cert, el City, que pot guanyar encara la Premier. Té 79 punts l'Arsenal, en té 77 el City. Queden dues jornades. Veurem si l'Arsenal ensopega i el City ho aprofita per guanyar també la Premier League. Gràcies, Alfons.
A vosaltres.
Bones notícies també que ens arriben des de Gijón. Ja sabeu, en joc des de quarts de cinc, la primera semifinal de la Copa de la Reina d'Hockey Patins entre Fraga i Vilassana. El Vilassana ha fet el segon, Macià.
Doncs sí, ha marcat el segon gol també una jugadora argentina de San Juan, la Jimena Gómez. El primer l'havia fet Luchi Agudo i, per tant, 0-2 a 4 minuts pel final. Vol dir que el partit està molt ben encarat.
El que s'ha acabat ja, Sergi, sí, és el partit del Palau Blaugrana, primer partit de la sèrie de quarts entre Barça i Noia.
Se l'han dut el Barça per 2-1, acaba de finalitzar aquest partit al Palau Blaugrana, i ara a les 6 acaba de començar, o està a punt de fer-ho, a Liceo Lleida, també partit del play-off del quart de final de la Hockey Lliga.
Més tard, a 8:15, el Calafell Reus, demà Igualada-Voltregà a les 6 de la tarda. I passo també per la Lliga Femenina de Futbol Sala, perquè s'ha acabat, Pau Masmartí, el partit de les Corts. El Les Corts salvat?
No, ha perdut les Corts per 1-3, per tant, aquest resultat no els hi permet certificar matemàticament la salvació. Queden dues jornades perquè acabi la Lliga. Les barcelonines s'hauran d'esperar a la que ve per segellar definitivament aquesta salvació que tant està costant. I serà un partit complicat perquè juguen contra el Pollo, que són les segones classificades.
Recordem que a les Corts, com li passava avui, empatant ja en fa prou a la següent jornada per estar ja matemàticament salvades. Gràcies, Pau.
Merci.
El Penya Esplugues, per cert, s'hi juga arribant vida aquestes dues últimes jornades. Ha guanyat el seu partit?
I arribarà almenys a la penúltima jornada perquè ha guanyat avui per 2-1, partit que acaba de finalitzar a l'Alcantarilla.
Molt bé, i de seguida també 6 de la tarda el podreu seguir aquí al Tot Gira i també a Esport 3. Comença el partit del Reus a Ocouto, al camp de l'Ourense. A l'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la primera ref van empatar a 0 Reus i Ourense. Per tant, si el Reus guanya, el Reus passarà a la final per